Amics i amigues, a la sintonia de la ràdio Palafrugell seguim avui aquí, òbviament, i avui ens aturem a parlar amb una persona, també ho haig de dir, per mi molt estimada, tot i que els nostres camins són molt diferents, en principi, al llarg de la nostra història, però, de fet, una de les passions que ens uneix és el món de l'esport, el món de l'handbol, el món de la lectura, el món del periodisme, el món dels llibres, i per això és per mi un enorme plaer convidar els micròfons de la nostra emissora de Ràdio Palafrugell amb en Pere Costa. Pere, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Rafael, moltes gràcies.
Que maco que estàs, hòstia.
Sí, estic molt
jove. Et conserves bé, eh?
Cada any més jove.
T'ho diuen?
M'ho diuen els meus alumnes, me troben molt jove, cada any més, sí.
Pere Costa, una llegenda de les escoles de Palafrugell, per molts alumnes que han passat per les seves mans, i una llegenda
anys.
De l'handbol. 30 anys fa ja?
30 anys que faig de mestre, sí.
Això vol dir que ens estem fent grans.
Una mica, lleugerament.
I ho sé perquè abans de començar aquesta entrevista ja estàvem parlant de jubilació, o sigui, imagineu-vos com anem els dos.
Bé, però no, ho tenim malament això de la jubilació, eh?
En Pere Costa i un servidor, no amb el mateix curs de col·legi, que consti, que sapigueu tots que ell és més gran que jo.
Soc bastant més gran, Uns mesos, dos
doncs,
o tres.
Vam tenir la sort de coincidir amb el mestre Josep Maria Mora, que ens va inculcar tots dos. Amb ell més, perquè ja em van tirar altres coses després amb els anys, però amb ell més l'amor per un esport, en aquest cas per l'handbol. I és per això que el convidem a Ràdio Palafrugell, el convidem als Esports al Punt per parlar d'un llibre que ha escrit, oi?
És així, sí. He fet el llibre L'handbol Costa, que és el meu segon llibre d'handbol. El primer era la història de l'handbol Garbí, quan van fer 25 anys, i ara he gosat, perquè és una gosadia, doncs fer un llibre de la història mundial de l'handbol, partint del que és l'handbol global, o local, vaja, perdó, doncs me'n vaig a tot el món. Els cinc continents, parlant de l'handbol europeu, mundial, olímpic, les copes d'Europa, però també l'handbol de Catalunya, l'handbol de Girona, l'handbol dels clubs, l'handbol del barri, l'handbol del poble. Ho he barrejat una mica tot amb 25 històries, amb 25 capítols, que d'alguna manera és el meu handbol, el que jo he viscut.
És un handbol... Per conèixer la història de l'handbol mundial o senzillament són anècdotes que tu recordes amb passió?
A vegades el punt de partida és una anècdota, però inicialment sí que havien de ser anècdotes i no havien de ser ni tan sols un llibre, però després vaig pensar que valia la pena, ja que no hi havia cap llibre d'història de l'handbol, cap ni un, ni en català ni en castellà, cap ni un, o sigui que és el millor llibre d'història de l'handbol, perquè és l'únic que hi ha, és l'únic que hi ha, vaig pensar que valia la pena documentar-me, pensar que valia la pena entrevistar gent i buscar, doncs, més enllà de l'anècdota, buscar la categoria, buscar una mica, doncs, d'on venim, d'on ve l'handbol actual, com comença l'handbol contemporani.
L'handbol s'ha convertit en el, ara diré una cosa que potser no l'hauria de dir, amb el tercer esport de masses, tot i que moltes vegades superant fins i tot amb el segon, perquè hi ha hagut una lluita en un moment després dels Jocs Olímpics que va haver-hi fa molts anys enrere, el bàsquet es va convertir en un boom, però l'handbol a poc, com de formigueta, ho ha anat ocupant. Ara tot el món sap què és l'handbol. Aquí jugues una mica amb el títol, suposo, amb
sí,
el teu nom.
Sí, jugo amb el meu cognom, sí.
Perquè ha costat d'entrar a la gent.
Encara costa d'entrar. Hi ha un capítol del llibre que es diu l'handbol o l'esport que no se sap vendre. Jo crec que no ens sabem vendre gaire. Hi ha un motiu fonamental pel qual no ens sabem vendre i és que ni els americans ni els anglesos juguen amb vol. I com que els americans i els anglesos saben vendre molt allò que fan i no juguen amb vol o no en saben, sí que hi juguen però no en saben, aleshores aquesta plataforma no la tenim. Qui juga amb vol? Els països de l'est, que tradicionalment han estat països molt tancats, països que no els interessava fer difusió, divulgació, que no tenien mitjans de comunicació o almenys mitjans de comunicació que arribessin més enllà de les fronteres d'aquests dels seus països, i per tant el nostre esport doncs era un esport que anava evolucionant però amb les portes tancades, de portes endins, i això està costant molt de revertir. Jo crec que en el segle XXI sí que hi ha un boom de l'handbol important, però encara som pocs, només som 18 milions de practicants, o sigui que som com un poble petit o un país petit, o no sabria com dir-ho,
Ja saps el nivell de vendes que pots tenir, no?
Bé, 18 milions és una mica la fita que ens hem marcat, a partir d'aquí farem la segona edició.
18 milions estaria molt bé. Has parlat dels països de l'est, però jo crec recordar quan tu i jo érem més joves, que qui s'emportava la palma amb l'embol mundial eren els països nòrdics.
Sí, no, bé, hi ha rivalitat, eh? De fet, l'embol neix al centre d'Europa, per tant, ni uns ni l'altres, eh? Són els alemanys, potser, els primers que fan el pas de l'embol a 11 a l'embol a 7. Jo no parlo de l'embol a 11 perquè, evidentment,
que no l'he viscut. Existeix, no?
Soc gran, no, es fan, a vegades es fan performances, es fan partits d'embol a 11 en plan vintage, però ja no, com a competició no existeix fa molts anys, però bé, és recordat, no? Els que fan una mica el pas de l'embol a 11 a l'embol a 7, que seria el contemporani, són els alemanys, que per això els primers olímpics d'embol són a Munic, el 1972, els Jocs Olímpics d'Alemanya, de Munic. Doncs és la primera vegada que en el programa oficial, no com a esport convidat, hi entra l'embol. L'embol masculí, el femení encara triga 4 anys més fins a Montreal el 1976. Per tant, és un esport jove i tenim molt de marge per créixer encara, molt, molt i molt.
Va creixent, sobretot a través de dels equipassos que hi ha hagut a l'estat espanyol també amb els darrers anys, encapçalats per al Barcelona, però recordant altres equips que hi ha hagut en altres ciutats castellanes, sobretot també, però equips històrics, com jo recordo el Calpís, el Marc Col, l'Anac Tassuna, que van marcar una mica el camí a seguir. Què ens diferencia d'aquell embol de picar pedra que existia fa 40 anys i l'embol d'ara?
Oh, que ara la pilota crema. Ara la pilota va molt ràpida, els jugadors van molt ràpids i són capaços de fer el mateix que feien els de fa 40 anys, però amb la meitat de temps. Aleshores, si abans feien 20 a 19, ara fem 40-38. Mm-hmm. O sigui, bàsicament, la gran diferència de l'embol de com vam començar fa 40 anys amb el d'ara és això, la velocitat en què es juga, en què es practica l'esport. Evidentment ha evolucionat en altres aspectes, tàctics, físics, també d'alimentació, o sigui, també de... Bé, és un esport que s'ha enriquit, que tàctica, que ha canviat de reglament, o sigui que hi ha moltes coses que han variat, però bàsicament la velocitat. O sigui, ara realment els reflexos que han de tenir els entrenadors per saber gestionar un partit han de créixer exponencialment, si no es anem perduts.
Tu ets una mica una falca intermitja entre el començament d'aquell esport, tot i que hi eres, ho han dit amb en Josep Maria Mora, i el que s'està vivint ara, que és una mica l'etapa d'or, ara mateix, de l'embol Garbí, amb l'ascens que hi ha hagut, amb l'equip femení, que és una meravella, però també amb d'altres equips. Te sents un baldó incrustat allà mig? O com te sents amb
no,
això?
No, jo he estat sempre del club, vull dir que jo sóc el soci número 14, sóc soci fundador, i de fet no he deixat mai l'embol. Jo dic que deixar-lo del tot, només el vaig deixar per estudiar. O sigui, quan jo vaig estudiar magisteri, sóc mestre, ja ho hem comentat, doncs sí que vaig deixar l'embol absolutament i no anava ni tan sols al pavelló, però bé, tant abans com després del meu magisteri, doncs vaig seguir vinculat, a vegades com a entrenador, a vegades com a membre de la junta directiva, o a vegades es donava d'alta la meva fitxa per si feia falta per qualsevol eventualitat, no? Per tant, em sento vinculat al club ara, però també m'hi sentia abans, o sigui que d'alguna manera he tingut etapes de molta intensitat, etapes de menys intensitat, i ara estic vivint una etapa intermitja en la qual doncs estic vinculat amb el club, amb el sènior femení.
Exactament, és una nova experiència. L'equip femení juntament amb l'Edu, no?
Amb l'Eduard Fontanella, sí, efectivament portem l'equip femení, i bé, tot just hem començat la lliga, és la meva primera experiència amb l'embol femení, i estic aprenent. Ara, a la meva edat, puc dir que estic començant a aprendre una... Bé, és el mateix esport, però una manera diferent de veure aquest esport.
Amb ell, de fet, l'hem convidat, tot i que parlaríem estona i molta estona d'aquestes anècdotes que ell i jo sabem i que sap més ell que jo, amb tot s'ha de dir també al llarg de la història de l'embol, en parlarem una mica.
Perquè n'he viscut més, no per res, I no per memòria, tampoc.
Bueno, altres ens han dedicat amb altres coses, no? Com dient, o sigui, podríem fer moltes, una mica un tastaulletes també, el que he sigut jo, però tu t'has centrat molt més en l'embol, amb el periodisme, perquè has estat molt vinculat amb el periodisme de casa nostra.
Jo crec que he pogut escriure aquest llibre perquè vaig començar fent periodisme, perquè vaig començar amb en Santi Massaguer i perquè vaig continuar amb en Joan Carles Codolà. I ells dos han estat els meus mestres a l'hora d'escriure d'una manera periodística, i diguem-ne que això no ho he perdut mai, perquè sempre ho he anat practicant, he procurat que no se'm rovellés l'estil, i per això vaig ser capaç, suposo, de fer un llibre més o menys digne sobre l'handbol amb un enfoc periodístic, també amb un enfoc de recerca, d'investigació, però amb un redactat que fos àgil, doncs, per llegir com aquell que pot llegir doncs, un diari, per exemple, o una revista.
Devia ser més fàcil fer la història del Garbí, el llibre de la història, que no pas aquell llibre, perquè, de fet, l'havies mamat tota.
Sí, he de confessar que la història del Garbí gairebé la vaig fer de memòria. Vaig buscar alguna dada, en una època pre-Google, per tant, tampoc podia buscar gaires dades, però la vaig fer pràcticament tota de memòria, sí. Sí que vaig consultar també, evidentment, amb gent que havia viscut de primera mà doncs, alguns esdeveniments que jo no havia viscut, però puc dir que el vaig escriure a raig. La història del Garbí la vaig escriure en 3 mesos o en 2 mesos i mig, i en canvi l'Embol Costa l'he escrit en 3 anys. O sigui que, bé, hi ha una diferència. Hi ha una diferència. També l'Embol Costa és una mica més gruixut, té més de 300 pàgines, però vaja, sí, m'ha costat una mica més, però m'ho he passat molt bé també.
Parles d'aquestes 25 històries relacionades amb l'Embol, però que tu has viscut, o que tu hi has estat
totes,
part, o que tu has sentit d'oïda.
Totes veure, les he vistes d'alguna manera. Algunes les he vistes com a jugador, altres com a entrenador, altres com a espectador a la graderia i altres per la televisió. Però totes les històries que s'expliquen a l'Embol Costa, jo les he viscudes d'alguna manera, no com a protagonista, evidentment, perquè jo no he estat cap gran jugador ni molt menys, més aviat dolent o tirant
cal
a dolent.
Cal recordar que era bo, eh? Tant, cal recordar que era bo. Però, aquí deixeu-me cas... que posi jo una falca perquè era bo.
Però sí que he seguit el que deia, que no he deixat mai l'Embol, he conegut a molta gent al llarg d'aquests 40 anys i això m'ha permès doncs, estar a molts llocs i bé, estar a molts llocs, a relacionar-me amb molta gent i per tant he viscut molts dels esdeveniments que explico aquí, encara que siguin internacionals, europeus, doncs els he pogut viure. I els que no he viscut de primera mà, com per exemple uns Jocs Olímpics, que m'agradaria molt, doncs els he viscut amb els que hi han participat, amb els que han estat a la Vila Olímpica i me'ls han explicat de primera mà. Jo sempre dic que per fer aquest llibre he entrat simbòlicament a molts vestidors d'equips i seleccions d'arreu del món.
I què vas fer, doncs, als Jocs Olímpics de Barcelona? No estaves allà...
Bé, estava preseleccionat, però al final me van descartar al final, eh? Però mala sort,
per això
perquè...
No, per això no van guanyar.
Jo crec que per aquí va venir el problema, eh? Però si no, vaja, que ja ho teníem, eh?
Però no vas anar-los a seguir una mica? Estaves
tenia
allà?
Tenia 17 anys, ho recordo. Per tant, doncs... No tenia 17 anys, en tenia més. En tenia 27 anys, estava... Bé, estava fent de mestre. Els Jocs Olímpics eren a l'estiu, per tant, hi hagués pogut anar. Bé, no sé què estava fent en aquell moment, no ho recordo. Sí que recordo els Jocs Olímpics amb molta simpatia i amb molt d'afecte, però en aquells moments no recordo què estava fent, però en tot cas no vaig anar a veure cap partit dels Jocs Olímpics. En canvi, per exemple, doncs sí que vaig anar a veure el Mundial B del 1979 a Barcelona, i només en tenia 14, aquí sí que puc dir que en tenia 14, que va ser el primer Mundial, encara que fos el B, que va guanyar la selecció espanyola. I se'n parla, hi ha un capítol dedicat en aquest esdeveniment, perquè diguem-ne que hi ha un abans i un després d'aquest títol. Aquest títol és el que marca el punt de partida de l'handbol d'èlit de Catalunya i d'Espanya.
Una Espanya que es va acabar convertint en una de les millors seleccions d'arreu del món. Home, sobrada sí, una no mica penso que pels veïns, no? Els francesos, que també déu-n'hi-do el camp.
Els francesos és la millor selecció del segle XXI, de llarg, i per això, tot i que algú m'ho ha criticat, Nikola Karabatic, que representa per mi doncs, el segle XXI i el millor jugador d'handbol d'aquest segle, doncs, ocupa la portada de l'Embol Costa. Sé que és molt discutible perquè tothom faria la seva portada amb el seu jugador o amb el jugador del seu equip o de la seva selecció, però hem cregut amb l'editorial que Nikola Karabatic representa molt bé el que és l'Embol actual, l'Embol del segle XXI, l'Embol que ha dominat aquest segle els Jocs Olímpics, els europeus i els mundials, tot.
Un nom ben francès.
Sí.
Un esport doncs, en el qual podem aprendre moltes històries, moltes coses, però m'agradaria posar-me una mica en la pell de la gent d'avui en dia. O sigui, no nosaltres, que ja comencem a ser una mica dinosaures, sí. Però sí la gent que avui en dia juga, tota aquesta mainada que està jugant a les teves ordres o d'altres arreu de Catalunya, vulguin llegir aquest llibre... Aprendran?
Sí, aprendran. En Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, amb el qual tinc la sort de ser amic des de fa molts i molts i molts i molts anys, ha escrit un article a l'Embol Costa, exclusiu, no està tret del lloc més, només està publicat a l'Embol Costa, i hi ha una reflexió molt interessant que em va fer ell personalment i després per escrit, que em deia que llegint l'Embol Costa, o sigui, llegint la història de l'Embol, apreníem també perquè evolucionava el joc de l'Embol. O sigui que era molt interessant conèixer la història per saber per què havia evolucionat l'embol cap on ha evolucionat. Aleshores, per tant, sí que aprendran. Aprendran, doncs, com eren les pistes d'abans, com són les d'ara. Aprendran com era el joc d'abans i com és el joc d'ara. I, per tant, sabran d'on venim, i és molt important saber d'on venim per saber cap on volem anar. Sí, sí que n'aprendran.
Aquestes pistes que menciones, també m'agradaria demanar-te, doncs, home, òbviament, el Garbí, i surt amb el llibre, tu ho has comentat. Sí. Si volguéssim fer una història a nivell mundial, a nivell global, no hi hauria de sortir el Garbí, perquè és un equip més,
no? Que no, però en tot cas, com que l'he escrit jo i és el meu embol, he pensat que no li feia res si li feia sortir. A veure, he procurat no abusar, però sí que hi ha, per exemple, un capítol dedicat als pioners, i pioners n'hi ha hagut a Palafrugell i n'hi ha hagut arreu. Hi ha hagut pioners que van començar l'embol a Catalunya, com els de Granollers o els de Barcelona, que ara ja han fet 75 anys d'història, per exemple. Hi ha pioners com el GEC a Girona, que també l'any passat van fer 75 anys d'història, per exemple. Hi ha hagut pioners, doncs, mundials, com els alemanys, els romanesos, els soviètics, no? Però, en tot cas, a tot arreu, tant a l'èlit com a la base, algú va ser el primer que va començar, no? I d'alguna manera jo explico també això, d'on venim, els inicis. I aquí també en tenim uns de molt bonics i de molts sentits i que, bé, jo crec que es poden extrapolar a gent de tot arreu i li poden, si no emocionar, li poden interessar. Sí, sí, jo crec que sí.
Parles de Josep Maria Mora, sens dubte, juntament amb una sèrie de pares que en aquell moment van recolzar això.
Sí.
No sé si recordes el teu primer pensament. De quan ens va donar aquella pilota.
I jo recordava que era un esport dur, perquè jo no pesava gaire, a diferència d'ara, no? I aleshores jo veia que aquell esport no sabia exactament si s'adaptava a el que era jo, no? Que jo era molt lleuger, però bé, com que Josep Maria Mora tenia molt d'entusiasme, doncs ens convencia a tots de que sí, que servíem i que això havia d'anar bé. I ens havia de convèncer molt, perquè jo recordo que vam estar dos anys, que això la gent no ho deu recordar o no ho deu saber, per guanyar el primer partit. O sigui, jo recordo que el primer any no en vam guanyar cap, i el segon any, quan ja érem a mitja temporada, vam guanyar el primer partit. I tot i així es vam continuar. I si ara hi ha 250 fitxes, que són les que hi ha en vol masculí, en vol femení, totes les categories doblades, amb entrenadors també doblats, resulta que és gràcies a que aquells 20-25 que vam començar no ens vam desanimar, tot i estar dos anys perdent. Bé, vam pensar que valia la pena seguir endavant, però alguna cosa devia ser, i suposo que no és per alguna cosa, sinó per alguna persona. Gràcies a en Josep Maria Mora tenim el que tenim ara actualment, i per això aquest llibre va dedicat a ell. És una dedicatòria molt senzilla, que és a Josep Maria Mora, que em va ensenyar a jugar a embol.
Et va ensenyar a jugar o et va ensenyar a estimar l'embol?
Em va ensenyar a estimar l'embol, perquè realment jo sempre procurava, quan fèiem desplaçaments, anar amb el seu cotxe, perquè en el seu cotxe era viure l'embol de primera mà. O sigui, com més lluny anàvem, més històries m'explicava. Al cap i a la fi, jo ara explico històries i les he escrit, i una mica faig el seu paper que feia, doncs, 25, 30, 35 anys enrere, que ens explicava històries d'una manera desordenada, tal com ella les havia viscut, desendreçada, amb anècdotes molt interessants, i a mi m'interessava molt, jo les recordava, i d'alguna manera, quan jo escrivia aquest llibre, doncs me sentia com en Josep Maria Mora conduint el seu cotxe, anant a Lloret, o anant a Sarrià, o anant a Girona, que ens explicava històries. Ens explicava històries de l'embol, i algunes eren de més a prop, de Bordils, de Corçà, de la Bisbal, i altres eren de molt lluny, eren de campionats d'Europa, o de Jocs Olímpics, Pics, bé, ens ho barrejava una mica tot. I jo en el llibre també ho he barrejat una mica tot.
Què t'ha dit en Josep Maria d'aquest llibre?
Sí, bé, ell l'ha llegit, jo sé que l'ha llegit. Bé, suposo que li ha agradat molt. És que queda malament que ho digui jo, però realment ell sabia que jo estava escrivint un llibre d'embol, però no havia llegit absolutament res del contingut d'aquest llibre. I ell es pensava que escrivia, doncs, una mica el que hem parlat al principi, anècdotes, records, una cosa senzilla, no? Allò, 60-70 pàgines, doncs, una mica per, mira, perquè quedés per escrit allò que ens explicàvem entre nosaltres, no? Quan ell el va llegir, doncs, va quedar parat, no? Perquè, és clar, em va dir, d'on t'ho has tret tot això? Dic, no, dic, bàsicament de tu, no, home, de mi no serà. Dic, bueno, dic, de tu, com a punt de partida...
Ostres, que tot era mentira el que t'explicava.
Sí, és així.
L'Àmbul Costa, d'en Pere Costa, és el llibre que tenim a mans, que podeu buscar a través d'internet, de la vostra botiga habitual, i divertir-vos amb aquestes 25 històries que ens explica, 25 històries de primera mà, ell ens ho acaba de dir d'una manera o una altra, sí, que ell ha viscut i ell ha tingut a l'abast. L'Àmbul Costa, jugant una mica també amb aquest títol, que abans ho hem comentat, com el company de Catalunya Ràdio, que el podria substituir també amb el programa Tot Costa.
No crec, jo ho faria molt malament, en tot cas he de dir, tot i que no vull pas competir amb ningú, que el títol del meu llibre, tot i que no està registrat, o ara sí que està registrat, però no,
era abans, no,
poder, no? Era anterior, perquè jo vaig començar el llibre abans que Jordi Costa estigués fins i tot a Catalunya Ràdio. El que passa que, per casualitats de la vida, ells van decidir posar aquest títol al programa de ràdio de tardes d'esports i jo ja tenia el llibre amb
el
títol.
Home, és un títol molt aconseguit, eh?
I aleshores vaig pensar que el títol no és meu, és del Lluís Clec, que és un jugador que ha estat aquí al Garbí, que ha estat a la Sobal també, a la Rate, i que ell, doncs, seguia una mica les meves històries i va dir que les meves històries havien de ser un llibre. I jo vaig dir, no, home, no, un llibre no, que em fa molta mandra. Vaig dir, i em va dir, llibre i títol, i em va dir, l'Àmbul Costa. I com que ja tenia títol, em vaig veure obligat a emplenar les tapes del llibre amb contingut.
Que diuen alguns entesos al món del periodisme dels llibres que el títol és el més important.
Bé, de moment aquell títol està venent. El meu editor, en Jordi Albertí, d'Editorial Gregal, va dubtar si conservàvem el títol original o el canviàvem. Ell deia que potser ens diria massa gent que ens havíem copiat. Jo li vaig dir que no, que reflectia molt bé el que era la filosofia del llibre. El meu embol, el que jo he viscut, i que l'embol costa, perquè no hi ha embol sense esforç.
No et vull desmereixer, però suposo que en el món de l'embol deu haver-hi molt de periodisme que el tracta cada dia amb el periodisme professional dedicat al món de l'embol, òbviament, i sobretot ara, que és aquest esport tan important. Què fa un de Palafrugell, que és un poble que no saben ni pronunciar, escrivint el primer llibre d'història en català o castellà de l'embol, tant que en sabem nosaltres?
Jo vaig quedar molt parat perquè jo tampoc ho sabia que estava fent el primer llibre. O sigui, jo com vaig començar, ja dic, jo explicava històries o escrivia històries, mai me pensava que acabarien sent un llibre, i vaig començar a navegar per la xarxa i em vaig adonar que ni tan sols en el món digital hi havia articles a la Wikipedia, per dir, allà entenem tots moltes vegades per saber d'algú o d'alguna entitat o d'alguna persona, no hi havia articles dedicats a l'embol, no n'hi havia. O sigui, jugadors que per mi eren històrics, imprescindibles, no tenien i no tenen entrada a la Wikipedia. I quan dic a la Wikipedia, dic a altres llocs, no? Com? Aleshores vaig pensar, a veure, no hi ha bibliografia, no hi ha webgrafia, hi ha una difusió important però del present, o sigui, de l'embol actual del segle XXI, que sí que és veritat que té molta repercussió televisiva, setmanalment, i quan hi ha grans esdeveniments, però per escrit no hi havia absolutament res, i com que jo sóc un romàntic vaig voler escriure en paper, perquè me segueix agradant fer llibres i segueix escrivint en paper. I d'aquí va sortir l'Àmbul Costa, d'aquí va sortir.
No fa pas gaire vaig entrevistar alguna personalitat del món de l'embol amb aquest programa nostre dels Esports al Punt, i recordo precisament, no recordo assumpte de què, però que va sortir a la memòria, a la meva memòria, el nom d'equips com abans he dit, del Marc Col, del Calpissa, aquests equips que eren històrics en el seu moment, i la persona a la qual vaig entrevistar, que no diré noms, però se'm va quedar amb una cara de dir, i no sé ni d'on te'n baix això.
Fa
falta molta cultura, no?
Era el millor embol en un sentit. Abans hem parlat de l'evolució de l'embol, evidentment l'embol d'ara no es pot comparar amb el d'abans, ni cal que el comparem, però era un embol on hi havia 12-14 equips a la Lliga, i potser n'hi havia 6 que podien guanyar la Lliga, o com a mínim n'hi havia 6 o 7, o sigui la meitat, que podien fer punts amb el primer classificat.
Ai, quan el Granollers era un equip molt millor que el Barça.
El Granollers havia estat moltes més vegades campió de Lliga que el Barça. Quan el Barça va guanyar el primer títol o el segon títol, el Granollers en portava 8 o 9, per exemple, no? Hi havia l'Atlètic de Madrid, un altre històric. Hi ha hagut en el segle XXI, tant sense anar tan lluny, el Ciutat Real, el Portland San Antonio, el Valladolid, tots aquests equips ja no existeixen. o existeixen amb un altre nom i s'han hagut de reconvertir i estan en altres categories. Per tant, doncs, sí, falta molta cultura. Per exemple, l'handbol català havia arribat a tenir una tercera part dels equips de divisió d'honor. Actualment només hi ha el Barça i el Granollers, però hi havia hagut fins a 12 equips en diferents èpoques, però en una dècada i mitja, o sigui, entre els 60 i els 75, a finals dels 80, com el GEC, com el Sant Fos, com el Palau Tordera, com el Sabadell, com el Picadero, com la SEAT, i me'n deixo uns quants, com la Raona, que havien estat a divisió d'honor, o sigui, a la màxima categoria, quan abans no es deia Sobal, i ara, en canvi, només tenim el Barça i el Granollers, només. No és que haguem reculat, però sí que hem reculat a l'handbol d'èlit a Catalunya. No hem reculat a la base, que ha crescut molt, hi ha molta qualitat, però sí que hem reculat a l'èlit, que no sé per quina raó hi ha altres comunitats que ens passen al davant.
Això passa en tots els esports.
Sí, sí, és veritat, perquè si agafem el futbol de primera divisió, doncs ens passaria exactament el mateix.
I el bàsquet, en aquella època, la meitat dels equips eren catalans, el Mataró i altres, i amb el futbol, doncs, també...
Exactament el mateix.
Tot i que sigui, els catalans sempre estem una mica per sota a nivell, no de llicències...
No, 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 al revés...
De primers equips, per
dir-ho així. De llicències d'handbol, crec que Catalunya és la primera comunitat. De títols d'handbol de base, cadet i juvenil, Catalunya és la primera comunitat. Però aquest pas al nivell sènior, al nivell absolut, doncs o no el sabem fer, o se'ns escampen els jugadors, o els perdem, o tenen millors ofertes d'altres llocs. En tot cas, ningú ho capitalitza... tret del Barça i el Granollers, evidentment, i per tant doncs, no podem gaudir de més esport d'èlit a Catalunya del que teníem abans, no? I passava amb el bàsquet, efectivament, i passava doncs, amb el futbol també.
Mare sí, sí. Senyor. Pere sí. Costa, suposo que orgullós del Garbí i del llibre,
sí,
però del ara del Garbí,
del
de Garbí, tal com està.
Del Garbí molt, perquè ha crescut molt, perquè el pavelló s'omple, i això sí que fa posar la pell de gallina. Els que hem jugat a davant del nostre pare, com a molt, i dels pares dels nostres companys, i a vegades alguns tampoc venien perquè feia molta fred, i ara veiem el pavelló ple de gom a gom, sense necessitat de jugar cap final, senzillament perquè hi ha partit de lliga, doncs evidentment això ens emociona molt. Jo m'emociona molt i jo he pujat també de categoria. L'equip ha pujat a Lliga Catalana per primer cop a la història, i jo me sento que també he pujat de categoria, encara que no sigui ni l'entrenador, ni el delegat, ni jugador d'aquest equip, però jo també he pujat de categoria. Tots hem pujat de categoria, ens ha fet molta il·lusió, i donem suport en aquest primer equip, perquè realment és el ganxo que mobilitza tota la canalla de Palafrugell cada 15 dies en el pavelló de Palafrugell.
I molta mainada, efectivament, que sí. Hi està, i altra gent amb aquest club de casa nostra, el Club Handbol Garbí, un equip, un club que va néixer a la pista del Col·legi Garbí, entremig de pins, entremig d'una pista desnivellada, vides trencats, etcètera, sí. I molta paciència, i un dels resultats és aquest amic nostre que tenim aquí al davant, en Pere Costa, autor d'aquest llibre que us recomano. Sigueu un home mans a l'handbol, us agradi un esport o un altre, perquè el viureu d'una manera molt humana i molt íntima. Es diu L'Handbol Costa, amb Editorial Gregal, amb en Pere Costa Pagès, autor d'aquest llibre. No sé si vols afegir alguna cosa més amb aquesta xerrada que hem mantingut.
No, gràcies Rafael, gràcies per convidar-me, gràcies a Ràdio Palafrugell per fer-se ressò del meu llibre, i que ben aviat, quan tinguem data de presentació, doncs en parlarem, i convido a tots els palafrugellencs, si volen saber una mica d'història de l'handbol i una mica com va néixer l'handbol al nostre poble, doncs que vinguin a la presentació i seran ben rebuts tots.
Recordem que aquest llibre s'havia de presentar el dijous d'aquesta setmana.
El dijous un quart de vuit d'aquesta setmana.
Però no ha estat possible.
Ho hem hagut d'ajornar, buscarem una data del mes de novembre, i segur que amb en Rafael en tornarem a parlar.
Molt bé, doncs aquí estarem. Moltes gràcies i un plaer, com sempre, tenir-te al nostre costat.
Moltes gràcies a
vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.